Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, 2 quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i avui doncs, començarem parlant de comerç, d'economia. Parlarem del decret d'estalvi energètic. Ja sabeu que el dia 30 de setembre els comerços que no tinguin les portes automàtiques aquestes per tancar de forma hermètica perquè no s'escapi l'aire, doncs les hauran de tenir instal·lades. De fet, a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona s'ha posat en marxa a l'obra i farà o ha posat en marxa una ajuda de 2 milions d'euros als comerços per instal·lar les portes automatitzades. Això més o menys seria un 50% de la inversió aproximada. Però què passa a altres llocs? Com, per exemple, a Tarragona, província de Tarragona. Com funcionen les coses? Ara prendrem el pols a Tarragona, parlarem amb el president de Pimec Comerç Tarragona i Província, el Florencio Nieto, per parlar principalment d'això i d'altres qüestions, entre d'altres coses que en parlarem en aquest darrere COPE Catalunya i Andorra. Però, com sempre, comencem repassant com tenim el temps, trànsit i actualitat amb la Mar Puerto. Mar, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Com tenim el temps?
Doncs mira, avui jornada més tranquil·la, amb ambient assolellat i alguns bancs de boira a zones de l'interior, i al Pirineu ambient fresc i temperatures més elevades a l'extrem nord de l'Empordà i al sud del Montsià per l'efecte local del vent. Vents de mestral i tramuntana també als dos extrems del litoral i forta maró en aquests moments a la Costa Brava. Durant el dia d'avui màximes entre 28 i 32 graus i aquest cap de setmana remuntada de les temperatures amb algunes nuvolades de cara al diumenge que podran portar ruixats a l'interior. Aquí a Barcelona en aquests moments tenim 27 graus, 28 a Girona, 33 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 22 graus a Andorra la Vella.
He dormit tan bé aquesta nit amb la fresqueta, tan bé, però sembla que això s'ha acabat. Sembla que pujaran les temperatures un altre cop.
Sembla que tinc 2 dies... com a molt i
ja s'ha acabat sí, la tonteria. Bé, com tenim el transport públic i la xarxa viària?
Doncs pel que fa al transport públic, restablerta la circulació de trens de l'R11 per un arbre que havia caigut a la zona de vies, i a les carreteres. A aquesta hora, incidències per avaries amb circulació intensa a l'AP7 a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, sentit sud, i amb un carril dret tallat, tancat, i a la C16 a Terrassa, direcció Manresa, sentit nord, amb un carril també tancat. A més, retencions de circulació de fins a 3 quilòmetres a l'AP7 a Vilafranca, sentit sud, i també a l'AP7 a Granollers, direcció Girona. A tot això es dona pas alternatiu a la BP5002 a Vilanova del Vallès per un incendi que hi ha hagut en un vehicle i on ja s'ha fet també un pas alternatiu.
Sí, com sigui, ja sabeu que si heu d'agafar cotxe, sobretot avui, que ja és divendres per sortir, per marxar de cap de setmana, o en qualsevol moment del dia que agafeu cotxe, sempre prudència, tranquil·litat i paciència a la carretera, que a vegades és difícil, però és el que s'ha de tenir, eh? Marc, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, de l'actualitat, ara us estava observant i veig tu, José Miguel, que no portes mai rellotges.
No.
I en canvi, tu sí que portes, José Luis, però no, jo no sé jo fins a quin punt deu ser tan car com el que portava ahir Lewandowski, el que li van robar quan anava just a entrar als entrenaments del Barça, no? Doncs aquest estiu, la veritat és que si en portes un no pots anar massa tranquil pel carrer, es veu, perquè s'ha posat bastant de moda i és una pràctica que s'ha incrementat molt, sobretot per part de bandes internacionals. El que li van portar a Lewandowski sembla ser que els mitjans l'han valorat en uns 70.000 euros. I, bueno, li van robar, bàsicament, dos joves que anaven a que els hi firmés un autògraf, o sigui, en un principi, aficionats del jugador, però al final va semblar que...
Per ser Lewandowski em sembla un rellotge tiradito de precio. Què vols que et digui?
Déu-n'hi-do.
Barato, eh? Jo penso que això, un Lewandowski com a mínim es mereix un rellotge de 100.000 cap amunt.
Doncs sí, veurem a veure com acaba la cosa. Em sembla que els han agafat.
Han detingut, penso, a...
Però esperem ara quines mesures també prenen d'ara endavant, perquè, clar, això...
Bé, possiblement, igual el ningú li ha dit a Lewandowski que darrerament a Catalunya, sobretot a Barcelona, hi ha com una onada de maleantes que pispen rellotges, no qualsevol rellotge, no el que portes tu, ni el que porto jo, ni el que porta molta de les persones que ens escolten,
però el que porta...
sinó rellotges que, tirando a lo bajo, són de 40.000 euros. 40.000 euros, 30.000 euros, 70.000 euros, com el que deies, vull dir que no són rellotges qualsevols. I moltes vegades, i això moltes vegades que hem parlat amb el cos de Mossos d'Esquadra, ens diuen que moltes vegades tot això és per encàrrec. són rellotges per encàrrec que tenen molt bona sortida.
Per vendre'ls després al mercat negre.
No penseu que això ho compren o pispen per quedar-s'ho amb ells. Pispen les coses que tenen bona sortida. No s'ho volen quedar, tenen bona sortida. I això...
Sí.
Què més en destacarem de la qualitat?
I ara, doncs, una mala notícia és que un veí del barri gironí de Germans, Sabata Girona, de 74 anys, ha denunciat que un grup de 5 joves el van apallissar la nit del 15 d'agost després de que els hi recriminés que estaven fent un soroll excessiu al carrer. Es veu que els joves estaven fent botellot i escoltant música al carrer i tampoc era el primer dia que causaven molèsties amb les motos. L'afectat va patir diverses contusions a l'esquena, al braç i en una cama, després de caure per terra per un cop de puny a la cara i de rebre també diferents puntades de peu quan ja estava estirat.
Mare meva, quina societat, a vegades, quan trobes bretos d'aquests. Mar, moltes gràcies, a l'una més.
Vale,
cuida't.
Que vagi molt bé, merci.
Gràcies, fins després. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil, un home...
especialitzat en rellotgeria
sí,
i en operacions.
Sí, convulsionat psicològicament pel rellotge que li han pispat a Lewandowski.
Clar, és que intento visualitzar, perquè va ser en el moment de la signatura d'un autògraf, quan es suposa que el futbolista està en un cotxe, ha baixat el vidre del seu cotxe. Era una operació coordinada, efectivament. Sembla ser que eren tres integrants els que estaven conxabats per fer l'operació. Un feia el robatori, passava el rellotge a un altre i un tercer s'encarregava de recollir el rellotge robat, que en aquest cas, a més del valor econòmic, tenia un valor sentimental per Robert Lewandowski. Però el que va fer el davanter del Barça va ser immediatament posar-se a la persecució de qui li havia pispat el rellotge, va avisar el personal del Futbol Club Barcelona, el Futbol Club Barcelona va avisar Mossos d'Esquadra, i escoltin, una operació llampec, pràcticament doncs, hores per enxampar a l'autor material del robatori. Per cert, la curiositat...
Ha recuperat el rellotge?
Ha recuperat el rellotge. Insisteixo, un pispa el rellotge, li passa un segon que ho deixa en un dipòsit perquè ho reculli un tercer. En aquest cas, el dipòsit era un petit... Estava soterrat el rellotge a la vora d'un arbre determinat d'un parc. Llavors, clar, el tercer pispa sap perfectament de quin arbre es tracta, va allà, escarba una mica, com si fos el gos que va fer allò, i es trobava el rellotge, que en aquest cas, evidentment, va ser una operació doncs, avortada i frustrada. Però molt sí, escolti, com està el mundo facundo, eh?
No, a veure, malauradament, no és una notícia que pugui sorprendre ara mateix, perquè no és la primera vegada que passa concretament a Barcelona, i malauradament no serà la darrera vegada que passa,
Com diria Sergi Tor, els lladres es pensaven que pispar-li un rellotge a Lewandowski era el mateix que pispar-li un rellotge a qualsevol...
A un turista milionari. No, senyor, no. El Lewandowski és
Lewandowski. Sergi Tor ens faria una tesi doctoral d'això.
Escolti'm, i com tenim l'actualitat esportiva, a part d'aquest rellotge de Lewandowski, afortunadament recuperat
doncs,
pel jugador?
Doncs, escolti'm, vas de lo mismo, Inscriurem a Koundé, no inscriurem a Koundé. El que passa és que avui és divendres, no?, i volem dedicar una mica a Esportscope a la prèvia del cap de setmana. Per exemple, aquest Real Societat Futbol Club Barcelona, que volem analitzar no només des del punt de vista de les inscripcions, no inscripcions, mercato del Futbol Club Barcelona, sinó també des d'un punt de vista més futbolístic. Recordem, el Barça arribarà a Noeta després de l'empat a 0 contra el Rayo Vallecano. A Can Perico tenim avui futbol, que sí, Cito, a les 8 de la tarda, Espanyol Rayo Vallecano a Cornellà. Tots dos venen d'empatar, un al camp del Celta, el Rayo ve d'empatar al camp del Barça, hi ha molta il·lusió i pocs fitxatges al Espanyol, després d'aquest a fondo que li va fer ahir Javier de Haro a Diego Martínez, el tècnic blanc i blau. I escolti, tenim cares noves al Girona, Javi Hernández i Renier. Podrem, crec, sentir documents d'algun d'aquests protagonistes a l'edició d'avui d'Esportscope. Recordem, Futbol Club Barcelona Paris Saint-Germain, amistós de preparació de la temporada oficial femenina i moltes coses més, sobretot també en plana poliesportiva, en un dia on també, parlant de futbol, hem d'estar pendents de Madrid. Demà el Madrid juga al camp del Celta. Ho farà amb Casimiro? Ho farà sense? Hi ha qui afirma que Casimiro ja hauria passat revisió mèdica per marxar al Manchester United. Hi ha programada la roda de premsa de Carlo Ancelotti després de l'entrenament blanc. Haurem de parar l'orella i haurem, evidentment, Esportscope de passar per Madrid per veure què ens expliquen.
Molt bé, escolti, jo ja he votat a les preguntes del dia, Jo crec que el Barça guanyarà
a
Noeta.
Miri, com no li hem explicat a Marc Puerto, li direm que les preguntes del dia en clau Barça és guanyarà el Barça a Noeta, sí o no?
Sí.
Bé. Travessa de l'Espanyol Rayo Vallecano, 1x2.
1.
Menos mal. En clau gironina, us agraden els fitxatges de Javi Hernández i Renier, sí o no?
Crec que sí. Crec que sí.
Aviam.
Crec que sí.
Tothom és innocent fins que es demostra el contrari. Anem a donar-los un vot de confiança a Javier Hernández i a Renier.
I tant. José Luis, a la una més.
A la una més, senyor.
Gràcies. Dos quarts d'una del migdia. De seguida parlarem amb el president de Pimec Comerç Tarragona i Província sobre el fet d'aquestes portes automàtiques i sobre el fet del comerç il·legal, també en parlarem. Tot això aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Abans d'això, tenim una darrera hora informativa. Mar Puerto, de què es tracta?
Doncs sí, que finalment s'ha mort el nen de 15 anys que es va ofegar ahir a la platja amb el seu pare, juntament de 46 anys, i un acompanyant de 50. Aquesta és l'última hora que sabem. Havia estat traslladat a l'hospital en estat crític i ara, finalment, ja s'ha mort.
Això són fets que van passar ahir a Salou, a la platja de Salou, amb unes condicions del mar no gaire aptes.
Sí,
hi havia una bandera groga.
Sí, hem de recordar que hi havia bandera groga i que just en el moment dels fets s'havia canviat a bandera vermella.
Per això, sempre molta prudència. Amb el mar no juga i les banderes són un clar testimoni del que està passant i la prudència que hem de tenir sempre amb el mar. Una desgràcia molt lamentable el que ha passat a Salou, a la platja de Salou. Gràcies, Mar.
A vosaltres.
Ara sí, de seguida parlem de comerç i en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez. El Barça ha de trobar millors sensacions a Sant Sebastià i ens agradaria explicar-les a Tiempo de Juego amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Noeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte.
Maldini,
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque Tiempo de Juego.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 30 de setembre estarà la data límit perquè els comerços que no tenen portes automatitzades doncs les tinguin per aplicar correctament el decret d'estalvi energètic. Hem d'estalviar energia, això segur. Això segur. No és la discussió, no és el tema, sinó com estalviem energia sense fer un trastoc important, no?, a les economies. La gran pregunta és, aquells comerços que no tenen aquestes portes automatitzades, les podran tenir abans del dia 30 de setembre? Serà una data suficient? I després, aquesta inversió no acabarà sent com la inversió... Això és una pregunta que poso sobre la taula, que ara traslladarem. No serà com aquelles inversions... Recordeu quan es va començar a prohibir fumar dins dels locals, de restaurants, per exemple, que primer es va obligar els restauradors a posar, a fer una inversió, de fer un lloc acotat pels fumadors, que va durar... dos dies, va durar tot allò. I aquella inversió se'n va anar a Norris. Podrà ser això una cosa semblant o no? Recordeu que això, com a mínim, estarà actiu, em refereixo al decret energètic, fins al novembre de l'any vinent, fins al novembre del 2023. Però parlem d'això i d'altres coses amb el president de Pime Comerç Tarragona i Província, el senyor Florencio Nieto, que el tenim al telèfon. Florencio, bon dia, benvingut.
Bon dia, ben trobat i moltes gràcies per trucar-me.
Gràcies a tu per atendre la trucada, Florencio. Escolta'm, com cau tot això a Tarragona?
Bé, com sempre, amb sorpresa, amb indignació, amb despropòsit, amb molta preocupació, perquè lo normal, nosaltres sempre mirem, perquè ens han obligat inclús els polítics a mirar en altres països com es desenvolupen les realitats davant de fets tan imminents com aquest. I la veritat és que pues crec que ensenyem molt la panxa, no? Vull dir, volem sortir tots a la foto dient que guapos que són els nostres polítics, això sí, sense corbata últimament per al missatge del senyor Sánchez, per donar la sensació d'estalvi energètic, però amb la realitat poca eficiència i poca consideració i respecte cap al nostre comerç de proximitat. És a dir, jo crec que abans de prendre decisions tan dràstiques que a la fi i a la cap la pròpia Comunitat Econòmica Europea ha deixat que cada govern, que cada país prengui les seves pròpies decisions amb seny. Jo crec que tantes persones de grups de savis que aconsellen a la presidència i al govern d'Espanya, jo crec que el mínim és que podien haver-se reunit amb els diferents sectors professionals afectats i poder buscar un punt de flexió que hagués estat d'acord amb tots. No?
Fer-ho més quirúrgic, potser, no?
Efectivament, sí, senyor. Molt bé. Una realitat sense tant de sofriment, sense tant de patiment i sense tant una altra vegada carregar sobre el més petit, sobre el comerç, no?
Ja, una de les coses, Florencio, a mi és la que més em crida l'atenció, és aquesta obligatorietat que abans del 30 de setembre estiguin aquestes portes instal·lades en els comerços que no les tenen. Sí. A mi, i jo no sóc expert ni en posar portes ni en aquest tipus de situacions, però em sembla que és una data massa... que està massa aviat tot això, no? Que està massa proper tot això.
Sí, bueno, en principi, si tenim en compte el que deia la tercera vicepresidenta del govern d'Espanya, de que són mesures necessàries per a l'estalvi energètic i que no es mira des d'un punt de vista sancionador, no? Escolta, si no vols sancionador, no posis ni apliquis les sancions abans de publicar la llei, no? Vull dir, hem de mirar sempre una miqueta amb sensibilitat, amb esquerra, responsabilitat, lideratge, no? Traslladem el lideratge també a Barcelona, a la gran capital, no? Vull dir, l'Ajuntament de Barcelona ha sigut el primer en prendre decisions i aplicar ajudes cap a tot el que és el comerç de proximitat.
Aquí vaig jo, i si em permets, ara que em treus la carta, Florencio, ho comentaré. De fet, Primer Comerç també ha celebrat els ajuts de 2 milions d'euros de l'Ajuntament de Barcelona que per ajudar els comerços a instal·lar aquestes portes automàtiques. Això és coherent.
És molt coherent i, a més, si us fixeu, el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona és el que tenia d'haver fet el govern d'Espanya. És a dir, amb col·laboració estreta amb l'Oficina de Transició Ecològica de Pime, que és a dir, que sigui una oficina d'informació, que sigui una oficina de consulta per part de tots els afectats i que nosaltres anem filtrant tota la informació que es necessita per poder en pràctica tot això i que la gent es pugui beneficiar d'aquests ajuts i d'aquest 50% d'ajuda sobre el cost de la instal·lació de portes. No? Vull dir, això és lideratge, això és responsabilitat, això és voler governar de cara a la població, de cara al teixit empresarial, que és el primer punt pal de paller de la recuperació econòmica de la població, no? Però no, no, aquí no es mira res, aquí només es mira la imatge i sortir la foto i guanyar les properes eleccions, ja està.
Hi ha una cosa, Florencio, perdona que torni a interrompre, però és que hi ha una cosa, jo ho poso sobre la taula, a veure què opines tu. I és que recordes quan es van començar a prohibir a la restauració el fumar dins, que primer van haver de fer obres per separar l'espai de fumadors dels no fumadors dins del local i que després això als dos mesos ja no va servir per res perquè es va prohibir totalment i aquella inversió va anar a Norris?
Sí, correcte.
Em fa por, o sospito que això passi tres quarts del mateix.
Sí, a mi també, a nosaltres també. I a més estem absolutament convençuts que vindran professionals que compliran amb la llei, perquè la llei no diu ni estipula ni diu exactament com han de ser aquestes portes, sinó que han de ser unes portes que aïllin, res més. Mm. Però jo estic absolutament convençut que després sortirà l'enlluernat, a l'assessor de turno, que no, això no compleix amb la normativa. Ara s'ha de fer això. I el govern sempre a pagar. O sigui, de veritat, és que comencem a estar ja fins als nassos. Senyor Cruz, de veritat, li agraeixo moltíssim que tingui tant d'interès per Tarragona, però és que estan passant tantes coses al camp de Tarragona. Estem afectats. A Barcelona va sortir l'altre dia també una notícia espectacular de la intervenció immediata de la policia local amb coratge, amb valentia i amb un afany de protecció cap a tota la ciutadania al metro. Al metro amb els venedors il·legals. És a dir, amb els delinqüents del comerç, no? Perquè una persona que treballa al marge de la llei, el Còdic, la llei espanyola, diu que és un delinqüente.
Això és un problema que hi ha, aquest tipus de venedors, a tota la costa. Bàsicament a la costa és constant, això, no?
Bueno, però jo li recordo que fa més de 20 anys va començar a Tarragona, aquesta lacra.
Sí.
Aquestes màfies organitzades van començar a Tarragona. Escolti, avui en dia a Tarragona ja van sense la manta. Ja van per les ciutats ensenyant el mostrari. Per què? Perquè poden córrer més. És que se'ls en fot, s'avancen a tot, no? Aquí, a la província de Tarragona, tenim botigues obertes que estan venent al públic sense cap tipus de llicència ni autorització. Quan va l'inspector i la troba perquè els han denunciat, ja no es diu això, i ven això, ven una altra cosa i es diu d'una altra manera. O sigui, és que és tan flagrant la informació, les ajudes que reben per part d'alguns organismes oficials del govern, per part d'alguns partits emergents que els donen tot tipus d'informació i assessorament, que ens estan tancant el comerç dia a dia, estan tancant la primera font de riquesa dels nostres pobles, la primera font de contractació laboral. Escolti'm, l'any passat, ja sé que m'estic sortint del top, però és que ve el cuento.
No, però està tot relacionat, la veritat. No, tranquil.
L'any passat, senyor Cruz, quan es van prohibir, quan es va tindre de tancar els comerços a partir de les 10 de la nit en municipis turístics que tenen autoritzat el tancament fins a les 12 o 12 i mitja, escolti'm, algunes policies locals es van permetre el luxe, per no dir noms, per no oferir sensibilitats, es van permetre el luxe de quedar-se davant dels comerços fent fotos d'aquells comerços que tancaven més tard de les 10, i mentrestant rient i explicant acudits amb els manteros que vien a la porta d'aquest negoci perquè quan tanqués ells fotien a l'agost. Així, literalment. Escolta'm, van deixar de facturar més del 60% de la seva facturació diària, mantenint un personal, mantenint una plantilla, pagant impostos, etc etc. Molts d'ells han tingut de tancar, estan marxant, desapareixent. Mm. Comerços emblemàtics. Ara s'estan rebent sancions econòmiques per part del pròxim de salut,
sí,
per tots aquests comerços que van tancar més tard de les 10. O sigui, és una persecució descarada contra tot el que és el comerç legal. Jo no sé exactament què és el que volen els polítics municipalistes. Es volen carregar realment el comerç legal? Volen afavorir unes altres maneres de fer comerç il·legal dintre de les seves poblacions que només porten misèria i pobresa dintre de la nostra estructura?
En principi, la resposta, jo penso que la lògica diria que no, però a vegades les accions no porten cap aquí, perquè dona aquesta sensació.
però a vegades sempre queda penjant en l'aire aquell dubte, no? Aquell dubte sí. Que un, després de fer-se tantes preguntes... Escolti, nosaltres col·laborem amb tots els ajuntaments de la província. Hem obert les portes, ens hem oferit a col·laborar, a buscar mesures dissuasòries, sense violència, econòmiques, molt dignes, molt econòmiques, que s'han posat en pràctica amb altres ajuntaments de Catalunya i d'Espanya, i amb un èxit brutal. Escolti, ens trobem amb portes tancades, inaccessibles, difícil de poder parlar sobre aquest tema amb l'equip de govern, amb els equips de govern dels diferents ajuntaments. O sigui, vostè sap perfectament que tot el que passa en un terme municipal és responsabilitat de l'equip de govern de l'ajuntament de cada població capitanejat per l'alcalde. Si això es permet una pràctica il·legal, això se'n diu prevaricació. I això està tipificat en el Codi Penal. No ho sé, s'està jugant sempre sobre un fil sense cap tipus de problema ni por, no? Però, bueno, tornant al tema de l'estalvi energètic. Nosaltres no refugiem l'estalvi energètic. Creiem que és absolutament necessari. Però necessari sempre des d'un punt de vista objectiu, constructiu, responsable, amb col·laboració, amb respecte. Cosa que no s'ha fet. Aquí sempre arriba el decretazo i això es fa perquè jo t'ho digui, tens tant de temps per fer-ho, si no te la foto. Així de clar, aquest és el resum.
Sí, sí. Doncs, senyor Florencio Nieto, president de Pimec Tarragona, Pimec Comerç, Tarragona i província, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Sempre al seu servei i quan ho vulguin i ho necessitin. Estic per vostès i per tot el comerç.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Hem acabat fent dos temes en un amb el Florencio, un dels temes, que és, diguem-ne, el nou, el de la qüestió de les portes i de l'estalvi energètic, les subvencions i les ajudes. L'altre, clarament, és un dels temes recurrents de cada estiu. Cada estiu tenim la mateixa conversa, el mateix què, el mateix com, i suposo que ha de ser difícil tractar de tot això, que és el comerç legal, els manters, no? Que és una qüestió que no és difícil veure. Va per barris, això també, De seguida parlarem del Museu Marítim de Barcelona. Parlarem d'una joia, miris per un miris, des del patrimoni fins a l'edifici. En parlem amb el seu director i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Proposta per fer Catalunya dins de tot el patrimoni que hi ha és anar al Museu Marítim de Barcelona, a les Drassanes de Barcelona. Ja en si mateix l'edifici és una joia. Ja comencem per l'edifici d'estil gòtic, ja i que data ja de la construcció del segle XIII, ja comencem parlant d'una joia. Però és que el patrimoni que hi ha dins la rica cultura i el que relaciona Catalunya amb el mar, Catalunya no es pot entendre sense el mar, doncs ho explica molt bé el museu. Parlem amb el director, amb el seu director, l'Enric García. Enric, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia a tothom.
Jo he començat bé, he posat el Museu Marítim molt alt, ja he començat a lo grande, eh?
Sí, Jo, evidentment, com a director, ho he de dir, però és que més com a persona, com a ciutadà i com a visitant del museu de tota la vida, ho puc dir. És un dels grans museus del país, és un dels millors museus marítims del món i és un espai que s'ha de visitar. Per mi hauria d'estar a la llista dels llocs de Barcelona que no hauries de deixar de visitar, a part de la Sagrada Família, el Camp del Barça i tot això. El museu marítim hauria d'estar a la llista de les coses que si no les veus i no les visites és com si no haguessis anat a Barcelona. Aquesta és la nostra ambició.
Jo he començat pel principi dient que en si el conjunt estem parlant de tot un conjunt. És com, sabeu, els carmels que estan en el paper i el paper, doncs, el llences. En aquest cas, el paper seria l'edifici, però és que en aquest cas tot el conjunt és visitable. Comencem per l'edifici, perquè l'edifici són les drassanes de tota la vida de Barcelona.
L'edifici és un edifici únic. Una manera d'explicar-ho és dir que tota la ciutat, o gairebé totes, tenen unes grans esglésies, grans palaus, grans edificis senyorials, però, en canvi, unes drassanes pràcticament no té ningú, més que les de Venècia. Les nostres són gairebé les úniques d'aquesta mida. O sigui que és un edifici impressionant. Té una altra cosa que jo trobo que és molt atractiva. És un edifici que tu el veus per fora i no et dones una bona idea de què és. És un edifici que s'hi ha d'entrar. Impressiona. Tu et sents poca cosa a dins, petit. És un edifici impressionant, que a més és silenci, està fresquet, i quan trobes, et trobes que a dins hi ha coses que et sorprenen i que tenen molt de valor. O sigui, que és un edifici que ja és com una caixa de sorpreses que ja d'entrada t'està avisant de que aquí hi ha d'haver alguna cosa important.
Evidentment, i el que tenim dins és tot un patrimoni i tota la història marítima catalana, en aquest cas. Què trobem? Sí. Perquè una de les joies del museu continua sent la Galera Reial, que es va construir precisament aquestes mateixes drassanes.
Exacte, i aquesta és un vaixell, una galera a mida natural, construït dintre de l'edifici, construït a l'estil tradicional. La van fer al final dels anys 60... gent que treballaven amb vaixells de fusta com s'havia fet durant segles. Vull dir que està feta a l'estil tradicional i a més és una peça tan gran i tan impressionant al mig de l'edifici que segurament és el record que tots els visitants s'emporta. Però a més té una significació important perquè evidentment ens parla d'un passat d'uns vaixells de guerra i de comerç, però ens parla d'una indústria, ens parla d'una artesania, ens parla d'unes tradicions que són comunes a molts llocs de la Mediterrània. I en el cas de Barcelona parla d'això, d'una Barcelona industrial gairebé abans de la gran indústria que es va conèixer al segle XVIII i XIX. Vull dir que té una significació que va més enllà del volum de la peça. I després t'explica molt bé l'edifici. Quan diem que l'edifici és una drassana, que és un lloc que en vaixells i bàsicament es feien galeres, sense aquesta peça, de vegades costa d'entendre l'edifici. També amb això ho veus clarament.
Ho posa molt en context, sí, sí, sí.
Sí, sí, és com si tu veiessis una nau industrial i diguessis, mira, aquí feien autobusos, però si tens autobusos a dins, tu ho veus el perquè de l'amplada de les naus i perquè de l'altura. És un edifici que és una gran nau industrial d'època medieval, però no deixa de ser un edifici per treballar-hi. Llavors, la galera ajuda a entendre'l.
Enric, et faré una pregunta molt tonta ara mateix. Prego no riguis de mi. Sempre he tingut la curiositat, quan he anat al museu, dic, aquesta galera flotaria?
No està pensada per flotar. Quan la van construir, no la van acabar. Però no, penses que és una pregunta tonta. Tothom
és que jo m'he preguntat, dic, ostres, si està construïda...
No, és una pregunta molt raonable. No és impossible, de fet, es podria. Teòricament es podria calafatar, es podria preparar,
sí?
I si tinguéssim l'oportunitat, que ara bé és impossible de treure'l per la porta, per la gran arcada, no seria impossible. Necessitaria un procés previ, però no és impossible. Pensa que es va construir molt bé. L'únic que no es va fer, per dir així, és el 100% del procés. Però no seria impossible.
D'acord. No? No, estem parlant d'una de les grans joies, de la que més impacta, en tot cas, del Museu Marítim. Parlem de la gran galera reial que està allà a mida natural. Però quin patrimoni trobarem al Museu Marítim, Enric?
Mira, El Museu Marítim, com tots els grans museus del món, conserven un patrimoni enorme, però que no el poden exposar tot. És gairebé impossible. El que intentem fer és anar variant de tant en tant. Llavors, Museu Marítim, jo què et diria? Que és molt variat. Molt variat en el sentit de que nosaltres recollim materials, documents, objectes que ens parlen de la relació entre nosaltres i el mar. Nosaltres intentem explicar sobretot el món marítim des de Catalunya, la història marítima de Catalunya, però també des d'una visió des del nostre territori. Llavors, això es pot fer amb pintures, amb documents, amb models de vaixell, amb instruments nàutics, amb vaixells de veritat, amb qualsevol element. Llavors, al Museu Marítim, una cosa que jo penso que és molt atractiva és que hi ha molta varietat d'objectes. Des de la pròpia barca, les barques que pots tocar, que això també sempre té gràcia, fins als instruments nàutics tradicionals, fins a cartes nàutiques. Dintre del museu tenim hi ha una carta, que és la carta de Vallseca, que és del 1439, que és com una mena de foto de la Mediterrània, que és impressionant.
Parlem del document autèntic.
El document autèntic, el document autèntic. Nosaltres estem acostumats a veure el món des del Google Maps,
sí,
i hem d'intentar recordar que el món s'havia d'anar dibuixant trosset a trosset, recorrent la costa, intentar traspassar aquell coneixement a una mena de mapa. Mm. Llavors això dona també una imatge de com es veia el món fa 700 anys. A part d'això, el museu té una col·lecció de pintura important. Els models. Jo crec que els models són una de les coses que més atractives són pel públic. Tots de petits, quan hem anat, hem vist aquestes maquetes de enormes,
sí,
que et fan de seguida, et fan una mica, diguem, t'estimula la imaginació. Llavors, aquestes maquetes, que moltes són del segle XVIII, del segle XIX, són l'element que jo crec que transporta gairebé de forma màgica al passat. Jo diria que és de les coses que a més són les coses que tu esperes trobar en un museu marítim, aquest tipus de coses.
Doncs de dilluns a diumenge, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, és l'horari d'obertura del Museu Marítim de Barcelona, d'aquelles peces, d'aquells museus que no et pots perdre. Enric García, director del Museu Marítim, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bé, gràcies a vosaltres i esteu convidats.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, la operación bikini ya está aquí. Necesitamos adelgazar, deshincharnos y bajar de volumen. Cuéntanos tu método.
Con el plan 1-2-3 adelgazarás. Es real y saludable porque vas a perder peso más rápido de lo que piensas. Es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, diabéticos e hipertensos. Y regularás tus niveles.
Es natural, con registro sanitario, no son batidos y en solo 3 semanas perderás peso y volumen. La primera semana limpiamos.
Nos deshinchamos, evitas la retención de líquidos y bajas 3 kilos de volumen. Son sobres de piña.
Segunda semana, drenamos.
Desaparecen los michelines y la grasa abdominal. Son sobres de naranja.
Y la tercera semana son cápsulas captagrasas.
Y total de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. Llámame 650 51 52 53. Es económico y sin gastos de envío y de regalo.
Las tres tisanas, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones. Solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650 51 52 53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Arribem a la una del migdia. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant d'un tema trillat però necessari. Quan parlo d'un tema trillat és perquè s'ha parlat molt, sobretot arrel, cada any es parla, cíclic, això, però aquest any més, arrel de les vagues de Ryanair i de personal de cabina de Ryanair i dels pilots d'EasyJet. A què tens dret si et deixen penjat a l'aeroport? Aquesta serà la pregunta que traslladarem al portaveu de la OCU, de l'Organització de Consumidors Usuaris, l'Enrique García, entre d'altres qüestions. Parlarem també de trastorns alimentaris i parlarem de la campanya per protegir la Posidònia, les illes formigues, una campanya que vol doncs, corregir o intentar conservar aquestes praderes que us diré una cosa, que a sobre, amb l'elevada temperatura del mar, del Mediterrani, recordem que aquest any està per 6-7 graus per sobre de la mitjana, doncs encara afecten molt més aquest tipus de planta. També anirem cap a Olot per parlar de l'Espai Cràter, per reconèixer el patrimoni natural de català, en aquest cas de la Garrotxa. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.